Mario Candela, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ens porta avui al racó del crim altres casos, en aquest cas, molt particulars, no?
Dolorosos, diria jo. Són crims que... Home, qualsevol crim és rebutjable perquè implica la mort d'una persona, però aquests dos que van tindre a l'estiu de 2014 van ser especialment tristos per les particulars característiques de cada un. Estem parlant de la mort d'un home major en el carrer del Camí, apunyalat per la seva dona, i després estem parlant en la mort d'un recent nascut que sa mare el va apunyalar i el va tirar a la brossa, no? Són crims molt difícils d'explicar, amb poc recorregut d'investigació, perquè els fets estan prou clars en dos, i en alguns elements coincidents que anem a intentar d'explicar i aclarir en els pròxims minuts.
El primer que crida l'atenció és que la circumstància que es produïren en només uns mesos de diferència el mateix any.
Un mes, pràcticament. La diferència va ser de principis de juliol a principis d'agost, en la calor de l'estiu, de la canícula que diuen, i tot va començar, com deia, en el carrer del Camí, a principis de juliol, a la 1:30 de la vesprada, un dia, una dona de 74 anys va apunyalar 19 voltes al seu home, que estava nugat en el llit, malalt terminal d'Alzheimer. Hem fet l'autòpsia, va determinar que per part de l'informe forense que a l'home li quedaven molts pocs dies de vida, no? Acte seguit, la dona va prendre medicaments i es va tallar el coll amb el mateix ganivet. Ell va morir unes hores més tard a l'Hospital Verge dels Lliris i ella es va recuperar i va anar a la presó. Tot això va córrer a la 1:30 del migdia en un estupefacte carrer, Boquivadat carrer, el Camí, i sense una explicació molt clara. La policia va pensar des d'un primer moment que es tractava d'un crimen mogut per la compassió. Va ser una actuació moguda per la compassió. L'home portava prou temps malalt. En el llit, com hem dit, l'Alzheimer pot tindre episodis molt, molt complexes. La persona estava nuga i tot apunta que la dona volia evitar-li més patiments. Per això va actuar en plena consciència, li va donar medicaments, en concret ansiolítics i analgèsics, el va sedar i després el va apunyalar fins a 19 vegades, de les que una al tòrax va ser crítica. Ella va fer el que hem dit, es va prendre medicaments també i es va tallar el coll, i uns minuts més tard van arribar els serveis d'emergència, que es van trobar en un ambient ple de sang per tot arreu i van actuar com van poder, i la policia va començar les seues investigacions, que en aquest cas tenien poc a aclarir, únicament del volta les motivacions i tancar els detalls per a sumari, no? El recorregut judicial va ser curt. En un any es va solventar. El juzgat número 4 del COI es va fer càrrec de les investigacions, va decretar presó incondicional per a la dona. En consta que la família va intentar un ingrés en un centre sanitari, però es va rebutjar, va estar empresonat en un apartat sanitari, diguem així, no? Un any després, dia per dia, no es va arribar a fer el juí perquè es va arribar a un acord. El fiscal demanava 18 anys de presó per assassinat i l'Audiència Provincial d'Alacant la va condenar a 17 anys. I la família i la interessada en aquest cas ho va acceptar, i a més va ser assassinat sense cap matís. Imagina que la preparació prèvia amb la sedació va actuar en contra de la dona, en tant que implicava una premeditació molt clara, no?
Al final les voluntats i la interpretació del Codi Penal a voltes no van de la mà, no?
És difícil ser equitatiu, claro, en una història com aquesta, des de la perspectiva humana i des de la perspectiva judicial. Si la dona era conscient del que va fer, pot tindre atenuants, i tal volta per això no es van demanar 30 anys de presó per ensenyament. Això és una interpretació meua, no és cap d'això. Però a la fi que... També és clar que aquest fet va causar commoció a la zona alta, perquè aquestes dues persones eren conegudíssimes en el barri, veïns de tota la vida, un matrimoni com qualsevol altre, crec que eren corpulents els dos, i tenien la costum de passejar quasi cada dia per l'avinguda d'ells, i això, un assassinat sí, però el regust que queda és una mica trist, no? Tal volta una altra solució millor haguera sigut, però ja dic que el fiscal, l'audiència, els advocats saben molt més del que pugui...
Dos persones majors afectades per una malaltia degenerativa, amb el que degenera també per a l'entorn familiar. Insistim, persones majors, tot el contrari que l'altre crim que es va registrar aquell estiu de 2014.
Este crim sí que és especialment difícil de digerir, perquè assassinar el bebè que acabes de parir i tirar-lo al contenidor de la brossa al costat mateix de la comissaria de la Policia Nacional és una mica, no sé, quasi més de pel·lícula que la de realitat, no? Estos dies quan pensava com explicar-ho, més o menys m'imaginava un crim a l'atzar, com algú que es posa a un cantó d'un carrer i diu el primer que isca pel cantó el mate, perquè esta xica havia decidit matar el seu bebè, el que havia gestat durant 9 mesos, però no el coneixia. No sé, suposa que l'afinitat entre la mare i el fill és gran, no? Però així sembla molt, molt gelant, no? I este crim té també algunes similituds en el que acabem de parlar, no? La xica de 18 anys ho havia decidit molt abans de que això passara i havia tingut l'embaràs d'amagatotis, no l'havia declarat, havia aconseguit que en el seu entorn familiar passara de costat.
Cosa un poc difícil de comprendre.
Sí. Antigament era prou habitual en la societat que es aconseguira amagar, però així no ha ocorrit. I, clar, esta premeditació també ha conduït a la qualificació dels fets com a assassinat i també la sang gelada en la que va actuar la mare, no? Va parir, va traure la placenta i el cordó umbilical, va pillar un ganivet de la cuina, va apunyalar el bebè, ho va posar tot en dos borses de plàstic, va anar al contenidor del costat de la comissaria, perquè vivia molt prop, o va tirar allí. I tot això podia haver passat de llarg, si no hagués sigut perquè a mitjan vesprada la mare es va trobar malament i una germana va veure que sagnava i va acabar convencent-la d'anar a l'hospital. Quan va arribar a l'hospital Verge dels Lliris, el metge de guàrdia es va percatar immediatament de que aquesta dona havia parit, i com que les preguntes que li va fer al voltant de on estava el bebè no les contestava, va tocar a la policia, que la policia al final la va fer parlar. En el moment que es va donar l'alarma, suposa que de la comissaria al contenidor tardarien 2 segons, però el bebè estava mort, portava ja hores mort i probablement estava mort des de la punyalada. Tot això va ser vora de la mitjanit del 6 d'agost de l'any 2014. I poc més hi ha que contar, com en el fet passat, el juzgat número 2 va decretar la presó incondicional de la mare, que va ser engaviada només a la sortida de l'hospital, i les diligències es van obrir per assassinat. Fa uns mesos el fiscal va demanar 20 anys de presó, el judici es farà a l'audiència d'Alacant, han jurat, i pocs dubtes al voltant del resultat, vist els fets, tan sols conèixer la pena que s'acorde. Les motivacions en aquest cas, pues, difícil esbrinar en la mentalitat d'una xica jove, quasi una adolescent. No sé, ruptura de la vida personal, temes sentimentals, tal volta de tot un poc, possiblement.
Això va ser l'estiu de 2014, però a Alcoi n'hi ha un precedent d'un cas pràcticament
idèntic,
calcat. No?
Idèntic. Això que a vegades es parla de que la societat contemporània ha perdut els valors, que abans érem una societat molt més pura, en la que el mateix crim en febrer de l'any 1963, però a més en unes... similituds que causen certa sorpresa, no? En febrer de l'any 63 un escombrari va descobrir el cadàver d'un nadó que tenia ferides de ganivet també, i la troballa es va produir en l'abocador del barranc del Pobre. Les investigacions que de seguida va posar en marxa la policia van conduir a la detenció de la mare, una dona jove, soltera, que feia faenes domèstiques i que de seguida va reconèixer que havia ocultat l'embaràs i que després d'haver parit va matar el xiquet i el va tirar al carro a la brossa. Pareix que estiguem parlant
del mateix cas,
fets,
sí.
En 50 anys de diferència un de l'altre. No?
El que sí que va tindre és una altra particularitat, no? el de 2014. No?
Este últim del bebè és el primer crim de la història de la comissaria de la Policia Nacional d'Alcoi que està resolt per una comissària de policia. En aquell moment el comissari Tabernero estava de vacances i la inspectora Rocío Carballo estava al frent de la comissaria, es va ocupar, era un procés que tampoc tenia, però és igual, el comissari que el va resoldre va ser la inspectora Rocío Carballo, que de fet uns mesos després es va fer càrrec de la comissaria definitivament, i un lloc en el que va permanèixer durant al voltant de... no va arribar a dos mesos perquè va anar a una altra destinació fora d'Espanya, en missió especial, i, però és una dada en un caràcter històric indudable.
Sí, perquè al final aquestes qüestions, aquests crims composen també una part de la crònica de la història de la nostra ciutat, que gràcies al bon fer de Mario Candela tractem de recuperar així a la ràdio. Moltíssimes gràcies, Mario.
De res, bona tarda.